Tenen molt per explicar, moltes històries i anècdotes per contar. Comença la tertúlia de la gent gran.
Quan són les 10 i mitja en punt, començam aquesta tertúlia dels dimecres amb la gent gran i ja els tenim a l'altre costat del telèfon preparats. Don Jaume, molt bon dia, don Jaume.
Bon dia, estic content de sentir-te.
Igualment, don Jaume, una setmana més, eh? Cada dimecres.
Exactament, sí senyor.
També tenim en Rafael Viví, molt bon dia Rafael.
Bon dia, guapo, ja estic, ja tens un telèfon a l'hora esperant.
Ai, estàs esperant, eh? Ja t'he dit abans que quan t'han fet la telefonada que encara estàs una mica embromat.
Claro, claro, que estic embromat jo. Sí, això ja m'ho duré allà de sac.
Ai, exagerat. No pot ser mai. Ara també és que hi ha aquests canvis de temps, perquè pareix que claro. Surto sol, molt destapam un poc i torna a tapar-se i bé. Ara mos toca unes setmanetes així.
Exacte.
I també hem de donar un bon dia a en Toni. Molt bon dia, Toni.
Bon dia a tots.
Bé, avui els sents a tots bé.
Més o manco, tot
l'altre Toni que sentim, eh? A tu te sent, Toni.
El sentiu.
Jo el sento, Toni.
Molt bé, idò, bé, veig que no hi ha, de moment no hi ha problema. Podem seguir amb aquesta tertúlia. Exacte. Bé, per començar la tertúlia, sabem que aquesta setmana passada no hi ha hagut molt d'actes culturals, però sí que, per exemple, don Jaume, sobretot, hi ha hagut moltes misses, diumenge de Pasqua, dissabte, hi has anat?
Sí, senyor, sí, jo he seguit, com sempre, tradicionalment, les funcions religioses que han fet a la parròquia, recordant totes la Setmana Santa i tots els aconteixements que ens duen a recordar aquests moments emocionants que per molta gent té una tradició tan aferrada que se senten emocionats només de parlar del davallament, de parlar de la trobada, etc, etc. Per tant, ho han fet molt bé.
Molt bé, idò, com dius, és molta la gent que Setmana Santa la viu de manera molt intensa i no poden estar o no poden passar sense anar a aquestes misses, no? Aquests actes religiosos que hi ha durant tota la setmana.
I sobretot recordant el treballament, que és la cosa que singularitza el nostre poble fent una davallada que per molta gent pollencina ja marca d'una manera definitiva la nostra orientació.
Exacte. Bé, jo conec gent que divendres va anar a Nucalvari, com és tradició cada any se pujava a Nucalvari perquè després començava aquest davallament i enguany que han pogut ser per de fora hi han anat, o sigui que també seguim la tradició, encara que sigui un any una miqueta diferent.
Exactament, exactament. Avui volia recordar, no? Només serà una pinzelleta molt petita.
Digues.
Que na Norma ha parlat de tres sud-americanes. Per tant, ha estat un acostament a la poesia de la Gabriela Mistral, sobretot, que ens ha recordat d'una manera estricta els motius que a Sud-amèrica religiosament també continuen sorgint cada mesada, sí senyor.
Sí, i bé, com heu pogut comprovar també, ara darrerament, o a l'inici o en un final, mos dedica també una cançoneta, comença o acaba amb una cançó relacionada amb el tema que xerrarà o les poesies que mos llegirà.
Exactament. I avui és el dia de ser salut. M'agradaria que en Rafael o en Toni mos recordessin un poquet, perquè té tanta importància això de parlar de ser salut.
Bé, però avui és un dia de la salut, ho hem dit avui de matí també, mos ha dit en Joan Cifra, l'home d'Utens, de Ràdio Pollença, també
sí,
va dit. I exacte, podeu comentar una miqueta, mem, que en pensau, o si ho sabíeu, que era el dia de la salut, per exemple, Toni o Rafael, ho sabíeu?
No, jo no estava al tant amb això, la veritat. De totes maneres, la salut és la riquesa més grossa que té la humanitat, per tant, no hauria de ser per un dia, hauria de ser per l'any, dia de la salut, i tothom la tingués més o manco bé.
Exacte, i més ara en aquests moments que estem ara mateix amb aquesta pandèmia, no? Moltes persones que han patit d'aquesta salut,
sí.
O sigui que és un any també per remarcar-ho.
Desgraciadament, moltes famílies ho han passat malament per la salut, i uns altres que aquesta epidèmia els ha dut estats, no aptes per persones en quant a l'economia i a la forma de viure, perquè molta gent ho està passant malament, malgrat tingui bona salut, però estan passant molt malament perquè no tenen per viure i han d'anar a demanar llimosna, per dir-ho de qualsevol manera, en un poble. I és una llàstima. Jo crec que és una vegada més per reivindicar en els polítics que en lloc de fer-se grans fortunes i fer-se deixar robar d'obres les arques públiques, els haurien de reinvertir que la gent pogués viure amb més dignitat.
Exacte.
Aquests que ho necessiten, naturalment.
Rafael, què anaves a dir tu?
No, jo només vull dir que crec que la riquesa més grossa del món i d'una persona és la salut. Per tant, jo crec que ni d'on veig, ni per anar ni res. Salut. Tenir salut, res més. Perquè quan tu comences a passar els anys i comences a tenir ai aquí, ai allà, és molt fotut això. Per tant, jo de salut. Hauríem de pensar sempre, així com de vegades pensàvem en altres coses, és tenir salut, i és la riquesa més gran que pugui haver. No dic res més.
Perdona, jo crec que nosaltres, la nostra edat, és lògic que tinguem ai, un poc aquí i un poc allà, i és lògic. El trist és gent jove, gent que amb plena facultat de vida que estan, ho passen malament. Aquestes les persones que jo me referia abans.
Molt bé,
Toni,
l'has dit molt bé,
Toni. Sí, ben bé, no, però és veritat que ho diuen, que a vegades els dobbers no ho són tot, i l'important és tenir salut, perquè per molts dobbers que tinguis, si per desgràcia tens pateixes de salut, no ho compren, eh? No se compra la salut.
Jo crec que els dobbers són necessaris per viure dignament.
Exacte.
Exacte, però aquesta gent que viu per acumular dobbers a davall de la rajola, per dir-ho de qualsevol manera, són malalts, que me fan llàstima, me fan llàstima.
S'ha de disfrutar d'un moment,
no? No viuen plenament la seva vida per anar acumulant dobbers i amiguant-los i dur-se'n d'una banda a l'altra. No sé per què disfruten de tenir això. Jo crec que la persona més rica de tots és aquell que té noblesa, diríem, entre cometes, té bons amics, té bona família, té salut i té tot bé per viure en dignitat. Aquest és el ric, la persona rica.
Ja que estàvem xerrant de salut, vos volia demanar, ahir vàrem entrevistar aquí a la ràdio en Joan Carles Marc, un metge pollencí que ara està tenint una gran repercussió mediàtica amb tot això del Covid-19. No sé si vàreu escoltar l'entrevista, qualcú el va escoltar?
Sí, jo el sento
qualque vegada, anem per parts. En Rafael ha dit que el sent qualque vegada, doncs Jaume, que...
Jo sí vaig seguir quasi tota la sora llarga que va durar aquesta entrevista, i sobretot va recalcar lo normal, lo com es diuen sempre, vacuna, vacuna i vacuna, i procurar que la vacuna mos arribi correctament així com mos havíem programat.
Exacte. Va dir que aquests efectes secundaris de que se xerren o que poden produir les vacunes són certs, però que no hem de pensar que nosaltres serem una d'aquestes persones que mos pot fer una reacció, i que totes les vacunes, és a dir, no hi ha una vacuna més bona que l'altra, la vacuna bona és la que mos posa, no?
Se fa i fer.
Se fa i ser.
Se fa i fer, naturalment, perquè sense més comprovada, sé que mos han posat en altres i mos han anat molt bé. Mm-hmm. De moment, no sé si Rafael...
Sense d'altres estan vacunant, d'altres ja estan salvant. O sigui, ja estan salvant tots, Jaume. Tu i jo ja podem anar allà on sigui. Ja podem anar a tots els concerts i ja podem anar per tot.
Això és el que pensem per aquesta setmana.
Exacte, hi ha dues activitats per aquest cap de setmana, o sigui que hi podreu anar i contar-nos com han anat.
Exactament, supos que te n'has recordat de telefonar.
Sí, sí, sí.
Marta, sí.
Ja teniu reservat.
Estupendo, gràcies.
De res.
Moltes gràcies, perquè nosaltres, si no vols ajudar qualcú, no podem anar.
Ai. Menys mal que teniu una secretari.
Ja teniu secretari.
Ai, no, però sí, Toni, tu no
Marta,
sé...
Marta, no, anava a dir que no vaig escoltar en Joan Carles Marc. No vaig escoltar. El seia molt per les xarxes socials.
Sí, per les xarxes socials.
Això el feia molt, sí. I és un personatge que dins la medicina val la pena escoltar-lo. Uh-huh. I de què vols va parlar? Sobretot de Covid. No?
Sí, va ser sobretot xerrar una miqueta de com estàvem ara mateix aquí a Balears, de les mesures. Ell va dir que encara que aquestes mesures que ara afectin a tot el sector de la restauració, creu que és important complir-les perquè van molt bé. De cada pit balear sabeu que tenim una millora. I després el tema vacuna va comentar això que ha dit doncs Jaume, bé, ell no va dir que la Pfizer sigui la bona, sinó que la vacuna que mos posin a cada un sigui la vacuna que sigui és la bona, perquè vol dir que estarem vacunats i que crearem immunitat, no? Quantes més persones estiguin vacunades. Va dir que, òbviament, hi ha efectes secundaris, però com totes les vacunes, i va tranquil·litzar una miqueta, però sí, l'entrevista va anar sobretot encaminada focalitzada, no? Xerrada la pandèmia, i també vàrem xerrar una miqueta de que va poder entrevistar a Fernando Simón i una miqueta la seva experiència, com va anar l'entrevista, que la podem trobar també a xarxes socials, i bé, va ser una horeta sencera que va durar aquesta entrevista, i vàrem quedar moltes hores sense poder xerrar, però bé, el tornarem a tenir aviat, això segur.
Ho val la pena.
Sí, exacte. Bé, ja han xerrat una miqueta de tema salut. També, lo millor, si voleu, podem destacar que aquesta setmana mos arriben bastantes vacunes aquí a les Balears, i que a poc el procés de vacunació se va agilitzant, i que demà l'hipòdrom de Manacor començaran a vacunar de manera massiva, cada dia 500 persones com a mínim. O sigui que bé, veiem com a poc va evolucionant la cosa.
Estupendo. Jo vos volia demanar a vosaltres dos, que més o menys seguiu el moviment polític d'això, com es poden casar bé fer unes eleccions en plena pandèmia. Eleccions a Madrid, eleccions a Catalunya, i per tot fan eleccions que trobau Toni i Rafael.
Exacte, què penseu de cara hi hagi eleccions?
Bueno, jo la veritat és que si se pot ajornar, ajornaria aquests actes, aquests i molts d'altres. Aquest és un acte que hauria de ser fàcil per la societat, i la societat hauria de ser, com dic jo, ben informada i compromesa amb allò que vota, i no hauria de tenir dificultats. I la pandèmia, la por, tot això, evita que la gent hi vagi amb més regularitat. I això no, no és bo. Per aquest fet és que si se pogués ajornar, jo ho ajornaria.
Estupendo.
Sí, senyor. Rafael, en el teu cas, què en penses?
Home, jo penso que aquests polítics, no vull dir, no puc dir en públic el que m'apareixen aquests polítics, perquè em pensen més en veus. I en la cadira, per seure de la pandèmia i de salvar vides. Això és. Mira si jo com estic d'aquests polítics. Perquè tot això se pot ser exactes. No són moments per pensar en votació i tis igual, però jo amb una paraula estic desenganat per complet de tots els polítics.
Rafael, una cosa que haurien de tenir present és que el polític és el representant de la societat. Si la societat ha posat aquest polític és perquè la societat vol aquesta classe de polític. Això ho hem de tenir molt clar. Per exemple, sí. Jo ja ho he dit altres vegades, Dinamarca, Suècia, un diputat, un alt polític, viu en un apartament de 20 o 30 metres. No té cotxe oficial, no té ajudes després de sortir de la política. O sigui, que és una persona que durant uns anys ha dedicat part de la seva vida en allò, i quan acaba amb allò, torna la seva vida normal i corrent com tenia abans. Aquí no, aquí és ja una paia de per vida, cossos oficials, un que ha estat president un any, ja té dos o tres cotxes i diverses persones en el seu abast sempre en el seu servici, pràcticament. O sigui que aquí invertim moltíssim d'obvers amb aquesta classe de gent i ha invertit molt de dobbers en coses que no van destinades a la salut ni a l'educació, i això és el que mordu a la situació que tenim aquí a Espanya. Però la culpa no és seva, la culpa és nostra. Això ho has de tenir molt present, perquè hi ha qualcun, no n'hi ha molts, però hi ha qualsevol polític que renuncia a la seva paia, ajuda en el poble, i en aquest no el voten, perquè la premsa, la gran societat, no és això que vol el que tu ara estaves rebutjant, i jo també. Sí, aquí tenim un polític que molts mereixem i que l'han creat.
Tot el criat, això ja està així, i seguim així, i en tenim ja per molt
d'any. I seguim així, i si qualcú intenta que envia-lo, diuen que està loco.
Està la resposta que dic, però va, un desastre, un verdader desastre. No hi ha dubtes amb això.
Doncs Jaume, ara estàs escoltant en Rafael i en Antoni la pregunta que has fet de les eleccions. Estàs d'acord amb ells? Tu també les haguessis ajornat o les faries?
No, normalment s'han d'ajornar perquè són coses que mouen a moltes gent que no estan sense les eleccions. Es fan reunions que es passen de les normes que ara tenim, que hauríem de seguir. Per tant, s'haurien d'ajornar definitivament, que estiguin prohibides fer eleccions en temps de pandèmia. Això és una cosa, per jo, que és claríssima. Claríssima, perquè mos fa tapats els ulls d'una cosa que els haurien de tenir ben oberts i amb el pensament ben lliure.
I de poden dir que en aquesta ocasió tots tres compartiu opinió, eh?
Sí, senyor.
Canviant una miqueta de tema, la setmana passada en Toni mos vares dir que t'havies passejat, volies anar a veure aquesta exposició de la Dionís Bennassa i la vas trobar tancada.
Sí,
has pogut anar?
Sí, he pogut anar, he anat a veure-la, i a més m'agrada molt, perquè a més m'ha recordat els meus anys més d'infantesa. Hi ha peces més corrents, diríem, d'aquests artistes, i hi ha peces, qualque peça, bastant bona, diríem. El que m'ha emocionat més és perquè bona part d'aquests artistes, l'Anglada jo el vaig conèixer, que ja hi havia un quadret, en Dionís també el vaig conèixer i el vaig tractar molt bé. Tito Cittadini no el vaig tractar, no el vaig conèixer. En Bestarse també el vaig conèixer bastant i també té una obra allà que està molt bé. Llorenç Cerdà també el vaig conèixer i el vaig poder tractar. Quan jo passava per el carrer, seguint un nin, me feia entrar a casa seva amb els meus quadros. En Rob Minué era un bon amic meu, vàrem conviure molt. La desgràcia de que el dia que ell va morir, precisament, hi havia de dinar plegats. López Neguil no el vaig conèixer. En Seguí Palau, també el Seguí Palau, que estava aquí a dins l'Horta, també el vaig tractar i el vaig conèixer bastant. Jo pintava i ell també va conèixer la meva pintura. Narassa el vaig conèixer també, no vaig tenir bona amistat, no vaig tenir amistat amb ell, però el vaig conèixer. En Viva Llull també, en Mateu Llobera naturalment, en Bestard també, el vaig tractar bastant. O sigui que bona part dels pintors que estan representats allà, a més de que jo admiro aquest tipus de pintura i som aficionat en aquesta pintura, a més eren artistes superiors, més majors que jo i amb una categoria molt superior, però que els vaig tractar. I això també t'omple un poquet, ajuda. Clar,
il·lusiona més, no?, quan coneixes a la persona i dius, ai, el que tu dius, recordes moments, anècdotes, i també inspira més a l'hora d'analitzar la seva obra.
És una exposició a la qual, on que els agrada la pintura, crec que val la pena anar i fer-hi una volta.
Molt bé. Idò, bé, recomanes aquesta exposició de la Dionís Bernassa. No sé si te va donar temps d'anar a la Major o si ho tens pendent encara.
A la Major no hi vaig normalment perquè és un tipus d'art que traten ells que no és del meu gust. I pues, no m'estira amb una altra manera. Sí, vaig anar a veure la de Can... la de Galeria Dionís,
sí,
on hi ha obra d'Antoni Mandilego.
Exacte.
Que té escultures i té pintures, i val la pena veure-les també. Allà és una col·lectiva, però hi ha bastanta d'obra d'Antoni.
Molt bé, doncs recomanem aquestes exposicions, segons Antoni, t'han agradat, o sigui que millor que un expert, una persona que també li agrada l'art i s'hi dedica, agafam aquestes recomanacions. Rafael i don Jaume, no sé si vosaltres heu anat o no.
No, encara no he estat, però hi hem d'anar perquè tots aquests pintors, jo els he tractat i he xerrat amb ells, perquè pas o menys eren de la meva generació. I té moltes coses, d'un Dionís té moltes coses per contar. O sigui, que sempre m'ha dit, vine a cercar quadres, vine a cercar, i no hi vaig anar. I només tinc un primer quadre, un quadre petit, de quan va començar a pintar. Que, per cert, un dia ho vaig mostrar al seu fill,
sí.
I m'ho va dir, el que m'agradaria en qualsevol d'un meu, d'un seu, això, perquè és d'un primers quadres que m'un pare, i l'únic que veig. I em diuen sempre, en el Juma prenia un tard de matí que feia just, i sempre, has de venir, perquè llavors has de venir. No hi seré, i no tindràs, i no tindrà res. I després també, amb el Pasqual Manuel, també tinc coses de quadre, però resulta un xas curiós. Quan jo anava a un metge per un meu fill que tenia desviació de columna, i sempre deia, jo m'agrada la pintura d'en Pasqual, perquè se pinta en cipi, que és negre, o sigui, i sempre quan hi anava li duia un quadre d'en Pasqual. I un dia dic, escolta, m'has de fer un quadre i així, el te faré. I me telefona un dia i me diu, i sabem que anem, ja pot venir a cercar un quadre. Que val, tant de dos més, i jo duré un dos més. I resulta que deixant d'un dia o dos, se mor.
Ai!
Se va morir. I deixant de quatre o cinc dies, avui vaig anar a donar un pensament a la seva dona, que també la coneixia, i duia un dos més per número quatre. I dic, veig a ser el quadre que anar a mirar, i ho va mirar i ho va trobar una llibreta, el Rafael Viví, tant de dos més, tal i qual. Diu, però, no el sabeu. Com hem dit, no, perquè aquest preu ja és escurador i jo m'ho vull quedar tota d'aquest pobre. I m'ho vaig quedar així. Així que no vaig fer un quadre, no vaig fer res.
Un quadre que havia pintat en les teves indicacions, no? És a dir, el que tu li vas dir, m'agradaria que fos així o així de sa.
Però clar, o sigui que el millor va de tot dur, ja va doblar el millor el que volia, no ho sé. I no m'ho ha donat. No m'ho ha donat. Així que m'ho vaig quedar. I menys mal que en un metge, una setmana que jo li havia dit dos.
Més normal. Mira, això passa. Un, perquè te feia pares anar a Can Dionís a cercar quadros, i l'altre, mira, justament. Ai, ai. Però bé, el que tu dius sempre són anècdotes, no? Te quedes amb aquests moments.
També està content, també. O sigui, tenia coses. Però jo tenia... Perquè això era gent de molt de nostra edat i tot això. I érem companyeros.
Clar.
Com colleros.
Sí, i gent que veus per un poble, que al final sou amics, anau a fer un cafè, xerrau, i sou coneguts.
Exacte, sí.
Els eren persones molt obertes.
Molt
bones recordes.
No eren comerciants, eren amics. No tens un quadre de molt de pintors d'aquests perquè el també són rellevats i el te rellevaven perquè eres amics i te diuen, vine, te donaré un quadre.
Clar.
I per presa no hi anaves.
Exacte.
O sigui, no eres allò de dir, no, pintam i vull aquest quadre que no veig. No, senyor, eren pintors, però que... professional de la pintura i no pensava en el dos del pes.
En aquell temps funcionava d'una altra manera tot,
i això va fer un canvi radical que llavors va venir uns anys que el que va dir quadres, i tothom comprava quadres i res, i de quadres se valien 10, se van posar a 1.000.
Ben veure, va canviar tot.
Va canviar per complet.
Bé, doncs, Rafael, tens pendent d'anar a veure aquesta exposició i ja mos contaràs que tal, almenys si...
Jo estic content, i vull anar i m'entendrà. I doncs, Jaume, si vol venir, ho hem de pujar a sala, i no sé si pujarà.
Sí, que puc, home, si són escalones petits, els puc pujar encara.
Encara està en forma, doncs, Jaume.
No, molt en forma, no, però en fi... No podem presumir massa.
Molt bé, bé, si no teniu res més a dir, mos quedam en que aquest cap de setmana hi ha dues activitats, doncs Jaume i Rafael hi anireu i les comentarem la setmana que ve, i sí, també a veure si vos dona temps d'anar a veure aquesta exposició, i si no, ja més endavant.
Conforme.
I ara sí, mos queden 3 minuts, Rafael, tens preparada aquesta poesia?
Conforme.
I d'on voleu?
Continuant amb les poesies de don Miquel Costa i Llobera, el títol d'avui és L'enyorança de la cativa. Vola, vola, rossinyol, Déu te do llarga volada. I si trobes qui bé et vol, tenta-li molta, molt de desconsol, en planyivola tonada. Vola, vola, rossinyol. Tu, que te'n passa la mà, oranella fugitiva, si trobes qui amb bé vol estimar, en tot vol fer-li pensar, que aquí entenen, ai, cativa, tu, que te'n passa la mà. Així cantava planyent pel mirador de sa cambra, dins un palau d'Orient, la cativa entre or i argent, perfumada amb mirra i ambre. Així cantava planyent. Aquell rossinyol gentil volà molt enfora, i arribat al mes d'abril n'hi ha dins un bosc tranquil, ben lluny de la terra mora, aquell rossinyol gentil. Qui sap el que diu un cant, prop de la llar cristiana, de la cativa distant, d'Uller el rossinyol vibrant, sospirs d'una amor llunyana. Qui sap el que diu un cant? Un jove, abans amador de la trista presonera, sentir aquell cant de dolçor i pensar que sa nova amor oblida de la primera era el que era amador. Les germanes i germans d'aquella jove robada sentiren tan dolços cants. Més, cada un hi veia els encants de sa aventura ansiada, les germanes i germans. Un cor solament, el sentit, el melodia, plorava a voltes dient: ma filla, d'enyorament, deu plorar dins mon dia, un cor solament. Moltes gràcies.
Molt bé, Rafael, com sempre, beníssim. I ara sí, mos despedim i fins dimecres que ve.
Conforme.
Adéu a tots. Adéu.